Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Pas endavant per fer realitat l'edifici annex al Parc Taulí que permetrà donar aire a l'hospital enmig de la pandèmia de la Covid-19. La Junta de Govern local ha donat llum verda a una modificació urbanística per tal de poder accelerar l'inici de les obres. Pol Gibert, portaveu de l'executiu local, ha destacat la importància de comptar amb un recurs com aquest.
Aquest espai ha de permetre ampliar recursos de cara a lluitar contra la pandèmia també, i evidentment que sigui un espai que després de la pandèmia es pugui reconvertir en major llits, major UCI, major capacitat també de l'hospital per atendre també en bloc quirúrgic de cara al futur del Taulí.
El nou edifici permetrà ampliar i adequar diverses àrees de l'hospital. S'ubicarà al costat de Santa Fe, tindrà 3 plantes i estarà dotat amb un 100 de llits, 35 d'ús polivalent i una 70 per a malalts de curta estada. S'espera que la construcció de l'equipament estigui enllestida a finals d'aquest any. En uns minuts en parlarem de tot plegat amb el director general del Parc Taulí, el doctor Joan Martí.
Titulars.
La companyia sabadellenca Fluidra debuta a l'IBEX 35. El grup ha inaugurat la sessió amb una caiguda del 0,64% que situa el preu de les accions de Fluidra en els 23,35 €. El director general financer de la multinacional, Xavier Tintoré, ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio que la inclusió a l'IBEX és un reconeixement als 52 anys de feina de l'empresa.
No és res més que el reconeixement de la feina dels equips que van començar, com dic, fa 52 anys, col·laborant, treballant amb clients, amb proveïdors, fent la feina ben feta per anar creixent i per anar fent una empresa més potent, més important. I quan les coses es fan bé i construeixes una empresa de tamany, doncs com a conseqüència acabes sent una de les empreses de més capitalització al mercat espanyol i entres a l'IBEX.
El grup català ocupa el lloc que ha deixat Bankia, el selectiu, després de la fusió amb CaixaBank. El Sabadell guanya l'Ugo i defensa i deixa el fanalet vermell i surt del descens a falta d'11 jornades per al final de la Lliga. Serà un dels temes de l'Hotel Suís d'avui a partir de les 2, on també analitzarem la classificació de la bracista del Natació Sabadell, Marina García, per als Jocs Olímpics de Tòquio.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps amb l'Ester Batalla. Molt bon dia.
Hola, iniciem el repàs meteorològic per una jornada molt tranquil·la, la d'avui dilluns. De fet, seguirà així almenys durant la primera meitat d'aquesta setmana. Avui domina el cel serè arreu del territori. Si bé parlarem d'alguns intervals de núvols baixos al nord de la Costa Brava, fins al Cap de Begur especialment, i fins i tot amb una mica de boira que pot endinsar-se, sobretot a partir del vespre, mitja tarda, vespre, mentre que a primera hora de la tarda encara aguantarà amb un cel més assolellat. I d'altra banda també tenim bandes de núvols alts i prims que poden arribar fins al terç sud del país, avançant des del sud del territori. De cara a demà s'estendran una mica més, afectant a bona part de l'oest especialment, i també n'hi haurà alguns de mitjans. També, a més, parlarem d'aquests núvols baixos, que si bé al matí sobretot afectaran a punts de la Costa Brava, ja durant la tarda i especialment a partir del vespre podrien ser una mica més extensos i arribar fins al litoral sud. D'altra banda, tant avui com demà parlarem al centre del dia de l'evolució d'alguns núvols poc importants a punts de muntanya, sobretot del Pirineu i Prepirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Que fa la situació del trànsit a les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha problemes a l'altura de Barberà del Vallès, a la P7, on hi ha retencions per enllaçar amb la B30 i per anar en direcció a Tarragona. També es mantenen alguns problemes a la C-17, a l'altura de Mollet del Vallès, i per enllaçar amb la P7 i per anar en direcció a Barcelona hi ha circulació amb retencions. Situació del transport públic. Javi Torres, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La construcció del nou edifici del Taulís és un pas més a prop de ser una realitat. La Junta de Govern ha aprovat avui la modificació urbanística que permetrà l'inici de les actuacions, ara en fase de licitació. El portaveu del Govern Municipal i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha apuntat en quin estat es troba aquest projecte imprescindible per dimensionar l'Hospital de Sabadell a les necessitats actuals.
Mira, ara mateix està en fase de licitació, ja, amb la qual el calendari com que no començaran doncs encara no el tenim, falta adjudicar, però tenim en compte que vam fer el procediment d'urgència, amb el qual no crec que passin gaire setmanes en el qual podem veure alguna actuació allà davant. El que estem fent és en paral·lel el Departament de Salut i també l'Ajuntament doncs, anar iniciant els diferents tàmits perquè quan estigui tot previst puguin començar el màxim possible les obres.
El nou edifici de tres plantes estarà ubicat entre l'edifici Taulí i el de Santa Fe. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. I dotarà l'hospital d'un nou bloc quirúrgic, a més d'un nou espai per les urgències i més places d'UCI. De fet, segons va anunciar Salut el desembre passat, el Taulí comptarà amb 6 nous quiròfans i 18 llits d'UCI més després d'aquesta intervenció. També es crearan 105 llits més, 70 dels quals es destinaran a les urgències i 35 a usos polivalents. L'actuació suposarà una inversió de 40 milions d'euros a càrrec de la Generalitat i està pensada per donar abast a les necessitats derivades de la pandèmia, però també les que sorgeixin de cara al futur en un territori amb una àrea de referència de 400.000 euros.
La Junta de Govern ha aprovat aquest tràmit en paral·lel al procés de licitació impulsat per la Generalitat, que ha de culminar en breu. Però què implicarà exactament per al Taulí disposar d'aquest edifici annex? Li preguntem al director general de la corporació, el doctor Joan Martí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Nou pas endavant per fer realitat aquest equipament. Quina valoració en fan des del Taulí?
Home, evidentment molt positiva, perquè ens permetrà avançar en molts aspectes que teníem dèficits. Per una banda, el poder disposar de 105 llits nous, dels quals 70 seran convencionals destinats a malalts que provenen d'urgències, però també 35 llits més que seran per malalts de més complexitat, malalt semicrític, etc. Això per una banda, però sobretot permet desenvolupar reformar o replantejar el que havia de ser les llits d'hospitalització del Gran Via i poder ampliar una UCI, que passarem a tindre una UCI en total de 48 llits, més 6 quiròfans addicionals que estaven molt mancats i això ens servirà per, evidentment, millorar la capacitat pròpiament quirúrgica de l'hospital per les urgències, però sobretot atendre o respondre molt millor davant de les llistes d'espera.
Per tant, serà un salt qualitatiu per l'hospital, per la corporació sanitària, que s'espera que estigui enllestit a finals d'any. Són optimistes de cara que es pugui complir aquest calendari?
A veure, l'edifici nou estarà, en principi, la licitació ja, els plecs de condicions, les ofertes ja estan arribant i, per lo que sabem, a finals d'aquesta setmana es tanca la recepció d'ofertes amb la idea d'adjudicar amb un plaç molt curt, el qual vol dir que l'edifici, amb una previsió de construcció de 7 mesos, per tant, vol dir que l'edifici nou sí que estarà llest. Després, un cop estigui llest aquest edifici, podrem buidar els malalts que avui tenim al frontal Gran Via i a partir d'aquí començarem a fer les obres de transformació de la UCI, o sigui, l'ampliació de UCI, l'ampliació de quiròfans. Això aproximadament serà un any i posteriorment, quan això ja estigui tot, serà quan podrem començar a fer una reforma de les urgències que haurà de ser progressiva. No podrem fer-la de cop, no podem tancar les urgències i fer-les, o sigui, deixar-les tancades i posar a fer obres, tindrem que anar-ho fent a trossos.
Per tant, quan calculen que aquest edifici pugui començar a funcionar doncs, de forma efectiva?
Nosaltres a l'edifici estem fent la previsió que a mitjans de desembre, entre primers i mitjans de desembre d'aquest any estigui funcionant, a l'edifici nou, eh?
I per tant ja després caldrà replantejar tota la resta de les activitats que s'aniran adequant doncs, a mesura doncs, que es vagin complint aquests passos en aquest nou edifici, no?
Efectivament, és així, eh? Perquè al poder buidar el frontal Gran Via podran fer les obres de transformació d'aquest nou espai també.
Més enllà d'aquesta inversió, quines són les altres actuacions pendents per dotar de més capacitat l'Hospital de Sabadell?
Bueno, a veure, per una banda hi ha un aspecte que esperem habilitar properament, que serà que és l'edifici, la nau que vam adquirir a l'altra banda del parc, que està destinada a espais de recerca. el qual ens permetrà col·locar els espais de recerca allà per als que i ens alliberarà nous espais que avui ocupen bàsicament a l'edifici de Santa Fe, i això doncs, podrem recol·locar espais bàsicament de consulta externa, això per una banda, i en un futur esperem que es plasmi el projecte de l'Hospital Lleuger de Cerdanyola, el qual també ens donaria un increment de capacitat de resposta.
Uh-huh. I quina és la situació ara mateix al Taulí pel que fa a la pandèmia? Perquè sentíem a unes declaracions del doctor Manel Cervantes que deia hem arribat un altre cop a la xifra del centenar de pacients ingressats per la Covid-19, les coses no van tan bé com voldríem. Quina és la situació a dia 29 de març?
Doncs el 29 de març és que, efectivament, estem per sobre dels 100 malalts en total. Tenim 85 malalts a planta i 24 a crítics. I amb la visió de que es va complicant. De fet, la setmana passada cada dia no ha hagut cap dia de menys de 10 ingressos, fins i tot va haver un dia amb 19. La tendència, malauradament, és que van creixent el nombre de casos.
Uh-huh. I van creixent el nombre de casos i això implicarà que el Taulí prengui noves mesures, com per exemple més limitació de les visites en cas de ser necessari o deixar de fer algun tipus d'activitat quirúrgica, com ja va passar fa uns mesos?
A veure, dependrà com evolucioni. La limitació de visites, doncs, segons estigui la taxa d'infecció a nivell poblacional, doncs, òbviament tindrem de limitar-la, ja veurem, ja dic, però això és un tema, nosaltres cada dia ens reunim i anem prenent les decisions sobre segons com va poblacionalment l'epidèmia. No? I respecte als quiròfans, ara de moment el mantenim tot en plena normalitat, en ple rendiment. Ara, si evidentment s'incrementés el nombre de malalts d'una manera tan extraordinària, doncs, lògicament tindríem que limitar activitat quirúrgica.
Esperem que sigui una falsa alarma, que aquesta quarta onada no acabi d'arribar, perquè això voldrà dir que les coses s'estan fent bé. També caldrà veure quin és l'impacte de la Setmana Santa en tot plegat. Gràcies al doctor Joan Martí per atendre'ns avui, com sempre, tan amablement als micròfons del Notícies Migdia.
Encantat, a disfrutar.
Que vagi bé, adéu.
Vagi bé, bon dia.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I en matèria de salut encara us expliquem que el desconfinament i la Setmana Santa han fet caure les donacions de sang. Des del Banc de Sang recorden que les reserves estan encara a un bon nivell, però si la davallada segueix als hospitals catalans, podrien trobar-se amb donacions per sota dels 5 dies. Ara mateix hi ha reserves per 8 dies i se'n necessiten un miler diàriament. Aleix Graell.
En aquests pròxims dies, sense confinament comarcal i amb dies festius per davant, s'espera que les donacions de sang puguin baixar entre un 15 i un 20%. Per això, des del Banc de Sang han obert un espai web per reservar cita prèvia i per poder visualitzar la reserva de sang els pròxims dies en temps real. Per Enric Contreras, director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang, les causes del descens van relacionades amb els hàbits de la ciutadania.
Estem veient que ens està passant una mica el que ens passa a l'estiu. És a dir, quan les persones canvien els seus hàbits, surten més de casa, hi ha una reducció, una disminució de les donacions. I probablement, a l'inici del desconfinament, ha provocat el mateix fenomen.
Per aquesta campanya de Pasqua, el Banc de Sang ha articulat també una campanya per incentivar les donacions. Així que qui en faci en aquests dies rebrà l'obsequi d'un ou de Pasqua pintat per dones vulnerables de l'Índia en una acció que fan conjuntament amb la Fundació Vicente Ferrer. Per Contreras, és imprescindible fer una crida per augmentar les reserves.
Ha passat de ser un acte molt espontani, que tu passejaves per Sabadell i veies el camió o l'autocar de donació de sang, i dius, ai, mira, vaig a donar sang. I ara el que recomanem per evitar acumulació de gent és que reservis data i hora.
Com sempre, els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I des d'avui l'empresa sabadellenca Fluidra entra a formar part de l'IBEX 35. Ho fa en substitució de Bankia i amb un preu de 23,5 euros per acció i una capitalització de 4.600 milions d'euros. Coincidint amb la pandèmia, l'empresa s'ha revaloritzat un 170%. L'augment de la demanda de piscines en aquest període ho ha fet possible. Però Xavier Tintoret, director general financer del grup, també ho atribueix a la fusió amb Zodiac. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
També hem de recordar que la companyia ve d'un any 2018 que va fer una fusió amb Zodiac, i sempre que hi ha una fusió i en un parell d'anys en els que hi ha molta reorganització, molta reestructuració, i realment a inicis de l'any 2020 nosaltres havíem deixat enrere tota aquesta feina i estàvem començant a lluir i a gaudir de tots aquests resultats.
Tintorer creu que l'entrada a l'IBEX 35 és un reconeixement a 52 anys de feina.
Hi han contribuït també el rigor, els processos i les maneres de treballar fluidra, propi de les empreses de l'IBEX. Ara l'empresa té presència a 46 mercats del món, amb el lideratge a Europa i oscil·lant entre la segona i la tercera posició a Amèrica del Nord i també són al sud-est asiàtic, Brasil, Sud-àfrica i Austràlia. Tenen un hub al Vallès de desenvolupament, un segon al sud de França i un tercer a Califòrnia. Fluidra està acabant d'adequar l'edifici al polígon de Can Sant Joan, a Sant on es traslladaran els mesos de maig i juny.
I el Banc Sabadell, per cert, prepara 2.000 acomiadaments més en els pròxims mesos, segons Catalunya Press. Després que aquesta setmana es culmini el pla d'ajust voluntari de l'entitat, ara s'estarien preparant noves retallades, segons es desprèn de les converses entre els sindicats i el banc. Al conjunt de l'Estat, durant el 2021, se sumarien així els 1.800 ja anunciats. I queden 24 hores de marge per poder tancar un acord entre Junts i Esquerra, un acord que de moment no arribarà per investir nou president de la Generalitat Pere Aragonès, perquè Junts ja ha confirmat que demà de nou s'abstindrà, com ja va passar divendres passat. Per tant, Pere Aragonès encara haurà d'esperar uns dies més per ser investit president de la Generalitat.
Des d'Esquerra no tiraran la tovallola i seguiran buscant el pacte que desencalli la investidura del seu candidat, Pere Aragonès. El diputat sabadellenc Juli Fernández assegura que no hi ha qüestions insalvables, tot i l'escull del Consell per la República, l'òrgan que Junts proposa que sigui l'encarregat de pilotar el procés. El republicà, en referència als comuns, reconeix que no han pogut aconseguir una via ampla.
Hem treballat per una via àmplia i ahir també ho explicàvem, i no ha pogut ser. Per tant, el que hem de fer és construir l'acord amb aquests 74 diputats i diputades.
En canvi, per l'altre partit del pacte, la CUP, la situació és diferent. Els copaires van tancar amb una setmana el pacte amb els republicans i les seves bases van ratificar un acord que qualifiquen de mínims. Pel diputat Xavier Pellicer, Junts encara no ha assumit que ha perdut els comicis.
Junts encara no ha assumit o assimilat que un lideratge que portava fent des del davant doncs, durant molts anys s'ha acabat, perquè hi ha hagut una victòria d'una altra força independentista i hi ha hagut un gir evident cap a l'esquerra dins l'independentisme i que Junts el que li toca fer és remar amb la resta de forces i per tant, no voler agafar aquesta actitud de si no li diré jo, doncs punxo la pilota perquè ningú jugui, no?
Segons el diputat sabadellenc, el grup de Junts no els ha tornat encara el document que van presentar-los amb les propostes dels anticapitalistes. A l'altra banda de l'hemicicle, el PSC no ha pogut presentar al candidat Salvador Illa una eventual investidura, com havia dit en campanya, ja que aquesta potestat recau en la presidència del Parlament, ara en mans de Laura Borràs de Junts. Malgrat això, Pol Gibert, diputat sabadellenc i tinent d'alcaldessa, creu que els candidats socialistes té ara mateix una probabilitat de ser escollit similar a la d'Aragonès.
Evidentment, el reglament és el que és, no? Però l'oferiment, i veient el resultat de l'altre dia, els dos candidats tenien el mateix probabilitat de sortir els escollits un que l'altre, no? Vist perquè ningú tenia lligats la majoria absoluta de vots. Per tant, la decisió de la presidenta és discrecional absolutament, perquè cap dels dos candidats tenia doncs, vots assegurats en aquell moment que es va presentar davant la presidenta per tenir assegurada la investidura, amb la qual no estaria per algunes que Salvador Illa en aquell moment perquè ningú tenia assegurat la majoria absoluta.
El quart partit amb representació sabadellenca, Ciutadans, creu que l'estratègia dels partits independentistes allarga la situació del govern en funcions. Per Joan Garcia, aquestes formacions els preocupen les cadires per sobre de les necessitats.
Sembla que el que importa doncs alguns partits són més arribar doncs, a tenir un cert poder o una certa capacitat de mantenir les seves cadires per sobre de les necessitats que tenen els catalans, que en aquest cas són moltes, no? Estem enmig d'una pandèmia.
Ciutadans ha començat la legislatura amb 30 diputats menys, un cicle polític que atribueixen a la polarització del vot. Una investidura que Ciutadans, com Vox i el PP, portaran al Tribunal Constitucional pel vot delegat de l'exconseller Lluís Puig, al considerar que el reglament del Parlament no l'empara.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
10 minuts per arribar al punt de les dues. La funerària Torra invertirà prop de 600.000 euros en la rehabilitació de diferents espais del cementiri municipal entre aquest any i el següent. La Junta de Govern d'avui ha aprovat el programa d'inversions per aquest bienni, les contemplades en el Pla 2016-2026 de l'equipament de Sant Nicolau.
Gibert ha destacat algunes de les millores que s'hauran d'implantar aquests dos anys.
Hi ha rehabilitació de 25 tombes, la rehabilitació del frontal de pedra de blocs en nínxols de Santa Eulàlia, o l'accessibilitat també a la capella. I que s'emmarca aquest programa de millores dins del que ja hi ha previst en el període d'inversions de 2016 a 2026, aquests 10 anys, que és un període d'inversions de 3 milions d'euros i que actualment podem dir que podem executar un terç d'aquest programa d'inversions.
En aquests dos anys també rehabilitaran els blocs de Sant Salvador i Sant Oleguer, a més de reconvertir dos panteons a Useres. En aquest termini també començarà la urbanització de l'accés est i la zona de la carretera del Mig.
I encara sobre la Junta de Govern, el programa d'inserció laboral per a persones amb problemes de salut mental es mantindrà aquest any. L'Ajuntament del Taulí i l'Associació de Familiars de Salut Mental han renovat un any més la iniciativa, que permetrà una seixantena de persones en tractament per patologies mentals tornar a tenir feina o formar-se per fer el pas.
El programa en marxa des de fa una dècada dedica 830 hores d'atenció individual i més de 2.500 hores d'atenció grupal als participants. A més, poden desenvolupar tasques en entitats sabadellenques sense ànim de lucre o en departaments de l'Ajuntament. El portaveu del govern i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, assegura que el programa és especialment important en el context actual.
Tenint en compte, evidentment, la situació de Covid que ens dificulta l'aplicació del programa, però creiem que és important seguir insistint en aquesta iniciativa que és destacable a nivell sabadellenc. El que volem fer és procurar la capacitació i l'habilitació de competències perquè la gent amb salut mental pugui inserir-se en l'àmbit laboral, doncs millorant la comunicació, la relació amb companys i amb CAPs, el treball en equip i diferents competències vitals per inserció en el món laboral, no?
Segons l'Ajuntament, tant els usuaris com les entitats participants d'aquest programa mostren una satisfacció del 85%, una taxa que es manté any rere any.
I als carrers de Campoamor i Espronceda estaran vigilats les 24 hores del dia. L'Ajuntament instal·larà càmeres de videovigilància després de Setmana Santa, uns dispositius que enviaran imatges a temps real a la policia municipal i que permetran identificar possibles autors de delictes. Les càmeres se sumen a les ja instal·lades a la zona de Can Deu i formen part del pla del govern de PSC i Podem per reduir els conflictes als barris on es registren més delictes.
Les càmeres utilitzaran la tecnologia 5G i tenen capacitat de discernir les faccions de les persones per facilitar-ne la identificació en cas de delicte. L'alcaldessa Marta Ferrés confia que no sigui necessària aquesta identificació perquè actuï de forma dissuasòria.
El que farem són moltes mesures en l'àmbit de seguretat, entre elles doncs, el tema de les càmeres, perquè ens funciona, perquè realment ens ajuda a guanyar qualitat doncs, en aquests espais i, per tant, per si soles no s'entenen, és a dir, s'han d'entendre doncs, òbviament amb tot un seguit d'accions, com per exemple la policia de districte, com per exemple reforçar doncs, això, el tema de l'enllumenat, el tema de l'espai públic, altres línies que també estem fent amb una clara vocació doncs, de fer una ciutat més segura.
Aquestes dues noves càmeres, però, no seran les úniques que vol instal·lar el govern local. L'Eix Macià i les entrades de Sabadell també són punts susceptibles de comptar amb aquests elements a mitjà termini. Tot plegat per millorar la seguretat, malgrat que els delictes han patit un descens de l'11,5% durant el 2020 respecte de l'any anterior.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. Una empresa sabadellenca distribueix un producte japonès que elimina la Covid i altres virus de superfícies i redueix el volum de contaminació a l'aire.
La companyia LumioClean s'encarrega de la distribució del producte basat en nanopartícules de diòxid de titani. El producte, que s'activa en contacte amb la llum solar o artificial, permet reduir el risc de contagi de coronavirus, però també purifica l'aire on s'aplica. Empreses com el Teatre Victòria de Barcelona ja l'han començat a utilitzar.
En successos, detinguda a Cerdanyola una dona de 24 anys com a presumpta autora de 4 furts i pertinença a grup criminal.
L'arrestada era membre d'un grup especialitzat en els robatoris pel mètode de la collita. Un dels integrants distreu la víctima, un altre li roba la bossa de mà o altres objectes de valor i un tercer espera en un vehicle per fugir. Els Mossos atribueixen a la dona almenys 4 delictes d'aquest tipus a Cerdanyola i Barberà del Vallès. A més, gràcies a la seva detenció, els agents han aconseguit identificar 3 membres més de la banda que es troben en crida i cerca. La investigació va començar a principi de mes després que la policia catalana constatés un augment significatiu dels furts tipus collita en diversos aparcaments a centres comercials de Badia, Barberà, Cerdanyola i Montcada.
I una altra detenció dels Mossos d'Esquadra, Rubí, un home ingressat a presó per robatoris en via pública.
El detingut és un noi de 20 anys acusat de delictes de robatori amb violència i intimidació. El lladre va ser arrestat dilluns passat, l'endemà d'un cas d'aquesta naturalesa. L'acusen de 2 delictes comesos amb el mateix modus operandi els dies 1 i 21 d'aquest mes. Distreia les víctimes i s'enduia per la força tot el que podia. El jutjat número 4 de Rubí ha decretat l'ingrés a presó del noi.
Temps ara per a la cultura. El cor Lieder Càmera farà 2 concerts a Sabadell per celebrar els seus 32 anys d'història, posant així la cirereta a la seva trajectòria a moda de cloenda.
Yes,
L'agrupació sabadellenca de Can Coral ha anunciat que la temporada 2021-2022 serà la darrera, una decisió que els responsables del projecte actual atribueixen a les dificultats econòmiques i a la manca de relleu generacional.
La formació ha avançat la gira del programa a Capella Essències, de manera que s'acomiadarà la seva ciutat i el conjunt de Catalunya amb un total de 7 audicions. Líder Càmera combina la dedicació amateur i la professional entre el gaudi i els repertoris de màxima exigència. La decisió s'ha estat gestant durant els últims 3 anys. El seu fundador, director artístic, Josep Vila i Cassanyes, recorda al programa al matí que als inicis del grup els professors de cant els recomanaven que no s'unissin en un cor.
Si ens situem en els anys 90, la música coral a Catalunya ja era molt rica, tenia tradició extensíssima, però hi havia un model de cor que diguem-ne, que encara no ocupava una part important de l'espectre coral català, i era el cantant els cors formats per estudiants de cant. I a més ens trobàvem que molta gent jove que estudiàvem cant, els nostres professors ens recomanaven que no cantéssim en un cor perquè ens faria malbé la veu, i la qual ens feia molta ràbia que ho diguessin. Però, en certa manera, quan tu treballaves la veu a un cert nivell, el que la teva veu necessitava era conjuntar-se amb veus que també estiguin treballades com la teva.
Després de més de 500 concerts i diversos enregistraments discogràfics, el cor s'acomiadarà amb 7 concerts entre maig i juliol d'aquest any, un parell dels quals es faran a Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Com us avançàvem fa uns moments, sense novetats a la investidura de Pere Aragonès, Junts ha reiterat la seva intenció d'abstenir-se un dia abans de la segona votació.
Tot apunta que el resultat de les votacions es repetirà en el segon intent d'investidura de demà. Aragonès només necessita obtenir més vots a favor que en contra, però ara mateix tan sols té garantit el favor dels 42 vots d'Esquerra i la CUP. Per contra, PSC, Vox, PP, Ciutadans i En Comú Podem sumarien 68 negatives i tornarien a evitar la investidura si Junts s'absté. Si Aragonès no surt investit demà, s'hauria de convocar noves eleccions autonòmiques.
Administracions, Endesa i entitats socials arriben a un acord històric sobre la pobresa energètica. Es condonarà el deute de 35.000 famílies per valor de 39 milions d'euros.
La companyia elèctrica assumeix el pagament de 28,1 milions d'euros i la resta queda dividida entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, que abonaran 10,6 milions més. D'ara en endavant, les companyies que vulguin tallar el subministrament hauran de demanar un informe als serveis socials municipals per comprovar si estan tallant-lo a un usuari en risc d'exclusió social. L'acord servirà de model per les negociacions amb altres empreses subministradores de gas i electricitat.
Els treballs per desbloquejar el vaixell encallat al canal de Suez comencen a donar fruits.
10 remolcadors han aconseguit desplaçar 17 metres l'embarcació Ever Given aprofitant la marea alta. Les imatges actuals de satèl·lits mostren els avenços en les tasques per desencallar-lo i ja es veu que la popa s'ha allunyat 100 metres de la riba. Amb tot, els treballadors encara no saben quan podran desbloquejar definitivament el canal de Suez.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.